l'hora negra. Maika Navarro.
Maika Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia i bona hora.
Com estem?
Mira, acabo d'arribar a una conclusió. Hauríem de canviar ja la sintonia.
No.
El Verdaguer no, però la música...
Per què?
Perquè ja no...
Són 5 anys, eh?
Ja no m'excita.
És molt important... Però és molt important conservar sintonies que són identificatives amb el personatge.
Ah,
és a dir, jo sento això i em ve un Maika Navarro, bon dia.
Ah, sí? Ah, vale. El que passa és que 5 anys, tio, és molt, no?
Sí, anés 6a temporada amb tu, junts. Imagina't, cada dissabte a les 10, eh? Inamovible d'aquí, eh, tu?
5 anys!
Des de pas 6a. Anem per la 6a.
Que fuerte.
Avui ens han posat a l'estudi 2, estem fent el suplement des de les 6 del matí fins a la 1 del migdia, des de l'estudi 2 de Catalunya Ràdio.
No havia estat mai, no sabia ni que existia.
Podem explicar com està? Estàs còmode, oi?
Bueno, qualsevol diria que estic fent aquí, no
home,
sé.
Estàs estarrufada aquí?
Bueno, estic còmode. Ja que ens hi posem...
Bona manicura, eh?
Això es diu pedicura.
Ah, pedicura, perdona.
És que, clar, ets tan...
Pedicura, perdó, pedicura.
És a dir, ets... Ah, perquè tu no t'has fet mai la pedicura.
No és la meva principal virtut, no.
Però tu, qui et talla les ungles dels peus?
Home, me les tallo jo.
Sí. I els portes bé, els peus, sí, això és fonamental.
Unes tisoretes.
Sí, sí, peus i mans és fonamental. De fet, si no portés bé els peus, no podria estar en aquesta postura ara mateix. Jo tinc uns peus molt macos, t'és a dir.
Què en penses de la gent que no es treu els mitjons per fer l'amor?
Bueno, per favor. Això és...
Això passa,
Ets un d'ells o què? Ets un d'ells! Oh!
No.
Per favor, Roger!
No.
Oh!
No, això és l'ABC, Maika.
Oh! Quin horror! Ara, també et dic una cosa.
Segons com estiguin
mitjons,
els peus. I segons com...
Ungles fastigoses, mitjons.
Sí,
oh!
Sempre et pintes les ungles dels peus?
A l'estiu, sí. Després, a l'hivern, descanso. Però és que tinc uns peus molt macos.
Sí que és veritat.
Sí,
no m'hi havia fixat
no.
mai.
Sí. Els peus són molt eròtics. I, a més, tenen... És un punt... Cuidao, eh? O sigui, els peus... Jo hi jugo molt amb els peus. Sí. Tu tens pessigolles als peus?
Ah, sí.
Bueno, pues ala, comencem, va, xato. Que no podem estar aquí tot el dia parlant de sexe. Hauríem de canviar la secció. Contes de l'hora negra, l'hora calenta. I convidem a l'Esperanza Aguirre.
Ara, quan has dit això de que jugues amb els peus, vull dir que no sé què... No sé bé què vol dir per tu jugar amb els peus.
Ah, que vols continuar? No, doncs vinga, continuem. Vols continuar amb el tema,
bueno, és que jo és un tema...
Vinga,
no, vull dir que és un gènere...
Tu vols continuar amb això, no?
Que és un gènere que no...
Tu vols entrar en aquest fangar.
Un moment, deixa'm parlar,
Maika. Sí, vinga, dale.
Que no... És a dir, no sé... Què vols dir amb jugar amb els peus? És a dir, com...
Jugar amb els peus vol dir exactament això. Quan estàs amb algú, doncs jugar amb els teus peus i amb els seus peus.
Veus? I això no ho toco.
Amb tot el que puguis imaginar. Si fes,
no, és
pensa,
que no m'ho imagino.
Pensa de sobte que els peus... Pensa que no tens mans.
O sigui, tu els peus et posen calenta.
Molt. I sóc capaç de posar-te molt calent si et toco els peus.
Val, ara sí que s'ha acabat. 10 i 8. A veure, deixa'm dir a l'audiència que el capítol que vam fer la setmana passada de l'estrena, de la reestrena de l'Hora Negra amb la Maika Navarro, ha estat dels més descarregats de l'emissora, el més descarregat del suplement, i aquesta setmana ha estat el top 3 durant dies. Recordem que la Maika Navarro va explicar una mica la situació de Rosa Peral als centres penitenciaris, els diferents trasllats que ha tingut, i avui... Una setmana després de l'estrena del Cuerpo en Llamas, la sèrie de Netflix, continuem parlant encara de Rosa Peral i del crim de la Guàrdia Urbana, perquè, paral·lelament a aquesta estrena del Cuerpo en Llamas, s'ha estrenat també les cintes de Rosa Peral.
Este linchamiento que han hecho conmigo antes del juicio, durante y después del juicio... Y
aquest
seis
és un fragment del documental Les cintes de Rosa Peral, que es va estrenar juntament amb la sèrie la setmana passada. En van parlar molt breument dissabte passat. És un documental que repassa la versió dels fets de Rosa Peral, i és un documental on hi apareix, entre d'altres periodistes, el Toni Muñoz i la Maika Navarro, i una entrevista de Rosa Peral feta des de la presó, en què diu que està sotmesa a un linxament mediàtic pel simple fet de ser dona. Tu vas apuntar, ho vas dir molt desquitllada, no et vam fer gaire cas, però veig que s'ha anat fent gran. És a dir, tu vas dir, escolta'm, a mi quan em van contactar de Netflix per fer aquest documental, jo m'hi vaig prestar cap problema, el que no sabies que només hi hauria la versió de la Rosa Peral en aquest documental.
Sí, em van parlar molt de passada, entre altres coses, perquè recordes que et vaig comentar que no l'havia vist encara. Mm. Havia vist la sèrie, crec que la setmana passada em quedaven un parell, els últims dos capítols, però ja m'havia advertit el Toni Muñoz que no m'agradaria el documental. És que és molt important que els oients distingeixin entre la sèrie que interpreta de manera magistral la Úrsula Corberó, el King Gutiérrez, l'Eina Clotet, etc., i el documental. I clar, el que vaig ja apuntar i que s'ha anat fent gran la bola aquesta setmana, doncs perquè el Toni Muñoz també ha recull, també ha parlat el Carles Quílez des d'un altre punt de vista, perquè ell apareix també com a periodista al documental, i el fiscal, el Félix Martín, és que en cap moment se'ns va advertir que això era un documental de part. És a dir, Rosa Peral, recordem, condemnada per l'assassinat del que havia estat la seva parella, Pedro Rodríguez, juntament amb Albert López, té tot el dret del món a explicar la seva versió més enllà del que ja va explicar en el judici, un cop condemnada amb la versió que ella consideri? Té tot el dret del món, amb Netflix, amb un diari a la presó, com vulgui. Evidentment, té molt de temps a més lliure per davant per fer el que convingui. Ara, el problema, i és allà on jo em queixo i puc dir que la queixa és compartida, perquè ho he parlat amb el Toni Muñoz, amb el periodista, i amb el fiscal, el Félix Martín, i amb l'altre, o amb l'advocat de la família del Pedro Rodríguez, és que ens haurien d'haver advertit que era un documental de part. És a dir, jo hagués explicat el mateix, el que jo penso i el que puc aportar modestament sobre aquesta història, sobre aquesta investigació, aquest procés judicial, el tractament mediàtic que es va fer al cas, sempre és el mateix, explicaré el mateix. El problema és que jo, personalment, no hagués participat en un documental que intenta blanquejar la imatge de Rosa Peral. Aquest és el problema.
Tu et vas sentir enganyada?
Ostres, clar, esclar que sí. Una presa de pèl. I a sobre, ahir, al Planta Baixa, el director del documental parla i l'entrevista a l'Agnès Marquès.
L'Agnès Marquès. Mira, tenim el document. Ahir, al Planta Baixa de TV3, entrevisten el director del documental, el Carles Vidal, que explica això.
El que vam compartir nosaltres era que vam ja sumar un relat de tots els relats que s'havien fet. I aquest relat, d'alguna manera, el que contravenia és part dels relats hegemònics que s'havien fet durant aquests 6 anys per part d'algun dels periodistes i el propi fiscal. En concret, no els hi vam dir que la Rosa Peral participaria en el documental. Òbviament que no revelem totes aquelles persones amb les que comptarem. Era important que ells poguessin mantenir el relat que havíem fet fins aquell moment.
Bueno, sí, era important. No, i ho haguessin mantingut. El que és probable és que no haguessin participat. Clar, és que segurament no haguessin participat. Parlo de Toni Muñoz, Maica Navarro i el fiscal Félix Martín, que a més...
I hem contactat aquesta setmana per un tema personal de viatges.
Sí.
No ha pogut intervenir en aquest espai, avui si no ho hagués fet.
Sí, però estic autoritzada per explicar el que
perquè
ha dit.
Perquè va explicar el seu malestar. Què t'ha dit el fiscal?
No, i a més perquè he parlat amb ell, ell ho ha traslladat amb uns companys de la cadena SER i també amb la Rebeca Carranco, que em va fer una informació al País, però... Però jo he parlat amb ell aquests dies i està profundament indignat i perquè se sent enganyat. Mira, a més és que fixa't, tots una mica ens van mostrar molt reticents a participar. I això ho compartim tots. Jo recordo converses amb el Toni Muñoz a La Vanguardia. Estem a la mateixa, illa de taules, el tinc davant, o sigui, parlem tota l'estona. I tinc la sort de veure aquest nano, que és més guapo. És més guapo que tu, el Toni Muñoz. Ostres, dubtàvem, saps? O sigui, era una conversa d'hòstia, tu creus? Entre altres coses, perquè què més es podia portar? I el fiscal també es va mostrar reticent i els hi va dir que no. Els hi va dir que no, i va insistir molt amb ell. I un dels arguments que van fer servir i que va fer que el fiscal, el Félix Martín, acceptés la invitació, va ser que participaria el Toni Muñoz, amb el que, evidentment, una relació molt estreta, perquè va ser el fiscal del, del jurat que va jutjar i condemnar...
És un personatge fascinant, aquest fiscal, eh?
És un molt bon fiscal.
El Félix Martín, que, a més, a la sèrie l'interpreta el Pablo Derqui, que és un tros d'actor meravellós, també, no?
Però fixa't, el nivell d'engall amb el fiscal és del... És, o sigui, li diuen... Oh, per estar el Toni Muñoz, la Maica Navarro... I, a més, i li diuen... O sigui, que això és una mentira apoteòsica, ostres. Perquè mira, que em menteixis a mi, però, ostres, el fiscal... li diuen... És que ens agradaria molt ensenyar el procediment del jurat, del Ministeri Fiscal, en el tractament d'un cas com aquest. Com treballa, com vas treballar, com planteges el cas... Ostres, i de fet, el que surt pitjor parat de tots és ell, perquè s'agafen les seves declaracions i es most, i el muntatge el que pretén explicar és que tot el procés judicial, tota la investigació policial de Mossos d'Esquadra i el procés judicial va ser un tret a mida de la, per culpabilitzar a la Rosa Peral des d'un tractament absolutament masclista i misogen, i fins al punt que hi ha un
que,
moment...
Que es va entrar en el fons de la vida personal, no?, també de la Rosa Peral.
No, fins al punt que hi ha un moment, tota una bateria de preguntes del reals del judici, on el fiscal, el Félix, a tots els testimonis que seuen, la primera pregunta que els hi fa és: vostè ha tingut o mantingut en el passat o manté una relació sexual afectiva amb l'acusada Rosa Peral? A tots, homes i dones. Doncs el fiscal, tant en el judici com amb ells en el documental, els explica el per què d'aquesta pregunta, i que té un context i té una explicació.
Explica aquest context. Quin és aquest context?
Bueno, doncs perquè un dels arguments de la defensa de Rosa Peral per explicar que, per defensar que ella no va assassinar el Pedro Martínez i que ella només és una víctima de l'Albert López, és que l'Albert López assalta el domicili i per gelosia assassina el Pedro, i que ella, durant tots els dies posteriors i fins i tot aquell mateix dia, col·labora amb l'ocultació del cadàver i manté un silenci sepulcral durant dies i dies i dies perquè està sotmesa a una por insuperable. Una por insuperable. Una por insuperable que no és compatible amb tota una sèrie de fets que van passar aquells dies, entre d'altres, i que és una cosa que apareix també al documental, i que, per exemple, Carles Quílez, que ell ha explicat, perquè segur també ho hem d'explicar, el company Carles Quílez, que ell no s'ha sentit enganyat i que creu i dona molt de valor al documental, que... Per què es va incidir, per exemple, en la relació sexual afectiva que la Rosa Peral mantenint aquests dies amb el veí del costat de la casa? Ostres, doncs perquè en aquell moment, Rosa Peral, que assegura que tenia una por insuperable, mantenia converses pujades de to en l'àmbit sexual amb el veí del costat. I, per tant, és compatible tenir una por insuperable amb tenir ganes de mantenir calent el veí? Pues potser sí, no ho sé. Però el que està clar és que durant tota aquesta trama i molts personatges que apareixen mantenien una relació personal, sexual, afectiva amb la Rosa Peral. I és que el cas de la Guàrdia Urbana, és que l'assassinat del Pedro Rodríguez no s'entén sense aquesta particularitat de manera d'entendre les relacions personals de la Rosa Peral. I això és així. I el fiscal, amb millors paraules, ja li va explicar als membres del jurat. I amb millors paraules també li va explicar als responsables del documental, però, bueno, però no perquè fos, doncs no els interessava. També està molt indignada, absolutament indignats, i ja veurem com acaba una altra de les parts afectades també, i que passa. La Rosa Peral tenia un exmarit el Rubén, que en aquests moments té una parella,
que a la sèrie
l'Antoni
li posen un altre
a la
nom,
sèrie,
que és el Javi,
però sí, a la sèrie, però a la però al documental no. Uh-huh. El documental no només apareix amb el seu nom, sinó que apareixen imatges d'ell de quan era jove i va començar a sortir amb la Rosa.
Sense consentiment.
Collons, consentiment, consentiment de res. Uh-huh. I a més, en les seves declaracions des de la presó, la Rosa li fa un tratxo a l'Antoni, a l'actual parella del Rubén, l'actual dona del Rubén, i que està fent de... Bueno, és la que conviu des del 2017
les
amb
filles.
Les filles, uh-huh. Que és, bueno, que arriba, que, bueno, que ha provocat que per primera vegada des del 2017 aquesta dona escriguis una carta, fes una carta als mitjans de comunicació dient, basta ja.
Jo vull fer una pregunta.
Prou Rosa de mentir, prou Rosa de ficar-me al mig, prou Rosa d'acusar-me de jo ser la responsable de tot això.
En tota l'època en què els presos independentistes estaven tancats, ens va costar moltíssim als periodistes poder entrar a la presó per entrevistar-los, ja fos amb una gravadora de veu i d'imatge ni pràcticament ni pensar-ne, no? Aleshores, com és que s'ha aconseguit gravar aquesta conversa telefònica amb Rosa Peral amb imatge? És a dir, no sé si és que Rosa Peral té alguna mena de privilegi que les altres preses no tenen, o que s'ha permès, en aquest cas, per fer aquesta producció de Netflix, enregistrar aquesta conversa?
No, Rosa Peral no té cap mena de privilegi de res, ni Rosa Peral, i, vaja, entenc que ningú. I vull pensar que ningú, i estic segura que ningú ni ningun altre pres.
És que jo recordo represàlies, ja, inclús però, quan Junqueras sí, va fer una mena de trucada telefònica.
T'ho explico. Uh-huh. Durant la Covid no hi havia visites de familiars als presos, una situació molt complexa, i es va habilitar la videotrucada. I durant la Covid, els presos i les preses feien videotrucades amb els familiars. Uh-huh. I les persones que estaven acreditades per fer aquest... El que era el vis-a-vis, o les... El vis-a-vis, no, el que eren les comunicacions amb locutori, doncs es van convertir en videotrucades. I, de fet, encara... O sigui, ja torna a haver-hi les entrevistes i els vis-a-vis, però... Es mantenen videotrucades. La videotrucada es manté a les presos catalanes. I què han fet els directors del documental i què ha permès la Rosa arriscant-se amb una sanció, que estic convençuda que rebrà, sinó una sanció de la pròpia de les institucions penitenciàries, si no se li ha fet ja, si no se li ha comunicat ja, és... Segurament, bueno, que pràcticament segur, ella va fer una videotrucada de les que té autoritzades amb el pare, que a més a mi em produeix una profunda pena la instrumentalització que tants anys després continua fent la Rosa Peral del seu pare. En el moment processal el va obligar a mentir, el va obligar a mentir, i ara el fa participar en aquest documental que fa realment més pena que una altra cosa. Doncs segurament la Rosa feia aquesta videotrucada per parlar amb el pare, i el que havia al costat del pare era tots les càmeres del documental enregistrant aquesta trucada.
Més enllà dels... 20...
Per això, en el documental l'escoltem i la veiem amb aquesta videotrucada.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro, un quart i mig d'11 del matí. Més enllà de la condemna, que era de 25 anys, recordem-ho, per Rosa Peral i...
20 per l'Albert López.
I 20 per l'Albert López, que no apareix, en aquest cas, en el documental.
No,
perquè...
no. És que ni és... Bueno, sí, apareix per carregar-li tota la responsabilitat.
No com
però, evidentment, no se li permet ni amb ell ni al seu advocat explicar la seva versió dels fets.
Una de les coses que preveia la sentència també era una indemnització molt elevada per la família del Pedro Rodríguez. L'Audiència de Barcelona ha ordenat que s'embarguin tots els diners que puguin rebre Rosa Peral i Albert López per l'emissió de la sèrie de Netflix. Creus que ha cobrat diners Rosa Peral a canvi de fer aquesta entrevista?
No cobra per res. No, estem... No, ara estàs barrejant tu també.
Pregunto.
O sigui, sèrie i documental. Per la sèrie. Ha cobrat Rosa Peral per la sèrie? No.
No.
És més, ella va demanar a Netflix, primer, que es paralitzés l'emissió, que jo crec, sincerament, que era una jugada d'ella, sapiguem perfectament que no es paralitzaria, per ja començar a escalfar el que venia després, i el que diu és, bueno, no, doncs que em donguin per drets d'honor i malversació de la meva imatge, que em donguin diners. Re, això re. Ara, la gran pregunta, que no sé si algun dia ho sabrem, i quina és, del documental, d'aquesta entrevista que ella dona i que parla per primera vegada un cop ha estat condemnada, perquè recordem que, per exemple, el Toni Muñoz va entrevistar a la Rosa a la presó per La Vanguardia i pel seu llibre del Solo tu me tendrás, que ho està patant de vendes, per cert, i molt recomanable per la gent. Però del documental ha cobrat, no sé si ha, no tinc ni idea, però vaja, no sé si aquí hi havia una voluntat altruista només de fer saber la seva veritat, o també hi ha uns guanys econòmics que evidentment no percebrà directament, perquè tan tonta no és, sinó doncs via el pare, o vés a saber. A mi...
Què passa si ets insolvent i hi ha una sentència judicial que dius que has de pagar tants diners?
Pues mira, pregúntale a Arantxa Sánchez Vicario, que està pagant la meitat de tots els ingressos, arribes a un acord i ja està. Doncs res, pues la família, la viuda del Pedro Rodríguez i el fill es menjaran els mocs, i entenc que la mare està intentant protegir com vol el seu fill de tot aquest soroll, com el Rubén ho està intentant fer amb les seves filles. A mi el que més em fot és que tota aquesta polèmica, jo crec que el director del documental i els responsables del documental s'estan refregant les mans i s'ho estan passant teta, perquè al final d'una manera involuntària li estem donant una volada que la gent ho està veient.
Jo he decidit no veure.
Ho està veient.
Jo he decidit no veure.
I el que passa, mira, a més, qui vol entendre aquesta història en té moltes opcions. Jo recomano el llibre del Toni, és fonamental, els 4 capítols de Crims en format TV3, els 4 o 5, 6 formats de Crims, format ràdio d'aquesta casa que em va fer tot l'equip del Carles Porta, i ara, en aquest país, en tenim molts detalls i un coneixement molt... molt...
I coneixem la història,
coneixem,
sí.
Coneixem molt bé la història del crim de la Guàrdia Urbana. El que passa és que aquest producte traspassa fronteres. Per què? Perquè la protagonista és la Tòquio de La Casa de Papel. És Úrsula Corberó. Hòstia, a mi m'ha escrit una col·lega meva de Filipines, que m'ha vist en el documental. Perquè la gent a Mèxic, als Estats Units, està veient a la Úrsula, s'ha enganxat a la sèrie, i després Netflix et diu, ei, vols més? Mira el documental. I aquí és el que a mi em fot ràbia. Perquè aquí no, però gent que no té ni idea d'aquesta història es pot arribar a plantejar que aquí hi ha un grup de periodistes que som uns que, bueno, que vam tractar amb aquesta dona i la vam prejutjar i maltractar amb una visió absolutament misògena, perquè, com diu el seu pare, està molt bona i folla amb qui li dona la gana. És que jo estic en l'equip de follar a qui em dona la gana, saps què vull dir? Jo milito en aquest equip. Per tant, a mi això no em preocupa. És que aquest no és el problema, per molt que ella ho intenti explicar així. Insisteixo, i això ho hem dit en aquests 5 anys moltes vegades amb el cas de la Guàrdia Urbana, podríem haver fet un altre tractament, especialment amb el tema de la pornovenjança? És possible. Tots aprenem. Hi havia uns certs clichés dels que vam poder abusar. Ho he dit aquí fa des del primer dia, que segurament no vam ser del, no vam aconseguir allunyar-nos del tot el fet de, el perfil d'ella. Però en el cas concret del crim, només explicant aquest puzzle sentimental de relacions sexoafectives d'ella amb tot el seu entorn, es pot explicar el cas.
2 minuts per arribar a 2:15 del matí. Maica Navarro,
moltes gràcies. Podem repetir la setmana que ve aquí en Rollo Divan? Només... Tu fas la...
A mi m'agrada més l'estudio de Catalunya Ràdio. No, però... Mira aquí allà, mira aquí a l'altra banda de la peixera.
El que, mira, que...
Mònica Terribas.
És que, clar, és
fem
que...
una pausa i xerrem amb Mònica Terribas al suplement. Gràcies, Maica. Bona setmana. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.